temps de tertúlia parlant ja els tertulians entre ells. Carles Julián, bon vespre.
Bon vespre.
Jacint Risco, bon vespre.
Bon vespre.
Com esteu, senyors? Com a la caloreta, Déu-n'hi-do, avui apreta, eh?
Bueno, però ara estava núvol, sí, semblava que havia plogut una mica i tot.
Com fang, eh? També una pluja tampoc no massa maca. Bé, ara parlàvem de la CAS. Jo crec que és un assumpte que tots dos domineu, cadascú des de la seva perspectiva. A D800, Carles Julián ha sigut sempre molt crític amb la gestió d'intentar doncs, ser molt vigilants amb el que es fa, amb com i amb la cura dels diners, no? que són de tots nosaltres. Com veieu això? I parlàvem que bé, que tocarà la butxaca de tots i cadascú de nosaltres i que bé, que venen mesures correctores, que potser no seran dràstiques, que això segurament seria la millor notícia, però que ens afectaran, perquè si no és que la Guardiola es quedarà sense res i com no, com permetis amb l'expressió, com no es fotim a la qüestió, es parla d'un impost també que pugui venir de l'impost del tabac o begudes ensucrades, també la benzina, per intentar desviar sempre algú cap a aquest fons. Com veieu el tema?
De preveure. Està clar que la previsió ja fa molt temps que marca que n'hi ha cada vegada més despesa i menys entrada, no? Bueno, és un tema que no sorprèn. De totes formes, ja està clar que es tindrà que cotitzar més i és algo que ja fa molt temps que es parla, no? Bueno, mira, si s'ha de cotitzar i ens van garantitzant el nostre futur, endavant. El futur és que es parli de cotitzar més i de pagar més i, bueno, el que tu has dit, no?, que desviaran algunes partides cap a la CAS, però clar, tampoc no es parli mai de quina seguretat n'hi ha, no? Si nosaltres el dia de demà cobrarem la nostra jubilació.
El Cinto té resolt ja, no? Tens resolt, nosaltres no,
no
sé.
Jo. No, jo penso
encara
que...
No, encara no jubilat, encara no.
Bueno, que... pre, no?
Sí, però jubilat sí, però encara no s'ha jubilat.
Bueno.
Jo penso que una de sortides del qui es pugui permetre és que es faci els seus plans privats al final, perquè és que viure amb aquesta incertesa doncs tampoc no ajuda gaire, no? Però bueno, no ho sé, ja tens donat la raó. Jo penso que el sistema de la CAS, jo sempre ho he dit, que és un sistema semblant a un sistema piramidal, per no dir el que és piramidal, però que crec que està molt obsolet i d'alguna manera es tindria que mirar com s'emprenen, no?, aquelles arques per poder continuar donant aquest abast i aquest funcionament, no? Jo penso que algun dia el govern tindrà que agafar i d'estructurar aquest sistema, bueno, fer un estudi i pensar en altres opcions, no? Perquè està clar que ara, penso jo, és com una malaltia de que l'únic que farem és ficar uns parxes i, bueno, sí, pagar. Després què faran? Pujaran l'IRPF i una part de l'IRPF potser l'apliquen a la CAS, per dir alguna cosa, eh? Uh-huh. Però, clar, està clar que és com un negoci, no?, que entra en dèficit i si aquell negoci està molt antiquat, per dir alguna cosa, i ja no pot abarcar aquell volum de necessitats que té per cobrir aquelles despeses, s'ha de fer un pensament, no? O et renoves o mors, o agafes i tanques, no sé. Jo veig que la casa és un tema, és veritat, molt complex, ara ho estàvem parlant, que no és perquè sigui una mala gestió avui dia, ni molt menys, però jo crec que és un tema que s'arrastra de fa molt temps, i després, bueno, han hagut males gestions, això sí. Però jo ja penso que el sistema potser sí que s'està quedant una mica obsolet, no? Es tindria que pensar, potser, com dic sempre, en països veïns o, bueno, països com, per exemple, Suïssa, no?, que té moltes banques privades en tema de salut i potser ja començar a tirar per una altra via, no? I a poc a poc aquest procés que sigui molt llarg, però anar separant-nos ja de funcionament actual.
Jacint,
bueno,
ja déu-n'hi-do l'espeech del Carles.
Aviam, ja hi ha alguna cosa que he dit que estic completament d'acord, que finalment la base d'aquest canvi, la Unió Europea fa molt temps que ho està estudiant i recordo fa uns 6-7 anys que s'estava parlant de bases del llibre blanc de les pensions de la Unió Europea. Una conclusió molt clara que arriba d'aquest llibre blanc és que si tu vols una pensió digna, necessites la pensió pública, que és la de la Seguretat Social, una pensió privada, com acabes de dir tu molt bé, i després una pensió de l'empresa. Que aquestes són les tres potes bàsiques, és a dir, tu els incentius salarials els pots tenir via d'una aportació de l'empresa, el teu pla de jubilació de l'empresa. Exactament igual que si tu fas un pla de pensió privat, que hi ha incentius, perquè la llei de l'IRPF andorrà, doncs dona incentius fins a 5.000 euros a l'any d'exempció de pagar l'impost puguent fer un pla de pensions, no? És a dir, el sistema públic que ha passat aquí, que això, l'obsolescència que parlaves tu, tota la raó, a veure, s'ha passat a dir que el sistema de seguretat social del 68 preveia que tothom ens moriríem els 7 anys després de jubilar-nos, és a dir, els 72 anys, i ara resulta que, sigui pel que sigui, doncs vivim 20 anys més d'aquesta història. Clar, els coeficients de conversió, que, bueno, explico un moment què és, el coeficient de conversió és la quantitat d'anys que tens per recuperar els diners que tu has aportat. Vull dir, ara actualment està en 9,6. S'està proposant de pujar-ho a 12, però els experts francesos que els vaig escoltar al Consell General estan parlant d'un 18 i d'un 19%. Això què significa? Que tenim els mateixos diners, sí, però repartits en més anys, amb el qual la pensió es redueix. Després, el segon problema és que sempre han pagat molt poc. És així, si tu te'n vas a pensions a Espanya, dius, no, vostè quan cobra? Ah, doncs 1.000 euros. Però vostè quan pagava a la Seguretat Social? Ah, doncs pagava un 18%. Ah, nosaltres estem pagant...
6.
Un 6, i l'empresa... un 6 i mig. No, no, perdó. Per la jubilació, la salària paga un 2,5. I l'empresa ens vol pagar, doncs, un 10, un 12. D'acord? El 22,5% de cotització que hi ha actualment, un 12,5% va a la branca de jubilació. Un 2,5 i l'altre 8 és per l'empresa. O sigui, s'està portant un 12,5 del salari entre el patró i l'assalariat al pla de pensió, bueno, al fons de jubilació. Clar, això et dona el que et dona, perquè finalment a Andorra tenim el sistema francès que nosaltres comprem la nostra jubilació, i aquesta és la història. Aviam, aquest és el dèficit que ara, per recuperar això, estic completament d'acord amb el que deies, això costarà. Llavors, quines mesures hi pot haver? Els francesos, aquells experts francesos que havia contractat la CAS, recordo que deien, bueno, a pujar l'edat de jubilació, que això a ningú agrada, van començar, després començar a pujar les cotitzacions, perquè no és qüestió de pagar més, és qüestió de pagar millor, potser, per recuperar més. I finalment el que deien també, posar topalls a les pensions de jubilació. És a dir, s'està parlant, avui sentia una notícia, em sembla que era de casa vostra, Jordi, de que el que es volia fer era que el que tingués més punts, pues, que cotitzaven menys. O sigui,
sí.
Bueno, pues això tampoc és molt normal.
Ni just, segurament.
Bueno, escolti,
no?
Cotitzo el que cotitzo. Però bueno, si vostè vol limitar la mateixa llei de la CAS, que amb això jo m'he discutit amb diversos polítics amb aquest tema, i ho dic clar, a veure, la llei de la CAS diu que les pensions d'invalidesa no poden ser com a màxim, només poden ser 2,5 vegades el salari mínim. Pues carai,
pues ara posaran el topall en 3.
Les pensions de jubilació, pues feu lo mateix, ja està la llei, no cal,
sí.
Ja està la llei, és a dir, que aquest és una mica les mesures han de ser poques, i per lo que estic veient es vol ser prudent per no afectar el teixit empresarial. Jo sé, per exemple, que els patrons a la Seguretat Social han demanat que el coeficient de conversió sigui el 21. Clar, imagineu-vos, si jo he de cobrar 1.000 en 5 anys, no és el mateix que cobrar 1.000 en 21 anys.
Yeah.
Cobraré 1.000 al final, però, clar, cobrarem bastant menys de quantitat, no? Que és això, el coeficient de conversió. Aleshores, jo crec que la prudència ara s'està... El que s'ha de fer és prudentment anar adoptant el sistema, però és evident que tots els sistemes de seguretat social de tots els països van tots a la bancarrota. Tots. I els grans països el que fan és finançar-se els mercats amb els mercats de deute. Perquè a Espanya mateix no fa gaire va sortir la notícia que no tenien per pagar les pensions, entra en una emissió de deute públic en borsa i s'ha acabat. Andorra, bueno, ho pots fer, però fins a un cert punt, no? I és veritat també, amb això acabo,
però que igual s'ha de desviar, perdona, si
no, acabo amb això, i és veritat que la llei de la Seguretat Social pues, preveu, i els pressupostos no recordo bé quina llei, preveu que els dèficits els haurà de pagar
el
pressupost de l'Estat,
evident,
i aquests 1.000 milions d'euros que hi ha de reserva, del fons de reserva, doncs els haurà d'assegurar. No, els ha d'assegurar.
Els ha d'assegurar, però traient-los d'algun altre lloc.
Llavors, el que deies tu, pagar més IRPF, segurament, o baixar el topall de l'IRPF, no?
O
el mínim exempt.
O posar una taxa impositiva als productes que ja recapta el govern i que li donen molts diners, desviar d'això.
Jo crec que finalment haurà de ser una mica de tot. Perquè si és molt d'una cosa, afectarà a molta gent.
Bé,
Bueno, és molt complex, eh?
Sí, sí, no, no, la solució no és fàcil, sí, segurament per ningú, però s'han de prendre mesures, perquè potser hem estat molt inactius.
Però n'hi ha molts països,
no? No, no, és cert.
Que estan canviant el sistema i potser estan privatitzant més el tema. De totes formes, això és com les assegurances, no és el mateix, no? Per exemple, no? Tu tens l'assegurança al teu vehicle per dir alguna cosa i tu et fas càrrec dels danys que tu puguis fer, no? Si condueixes com un boig pagaràs més, no? Perquè
no t'ho cobrirà.
Clar, jo trobo que ara també en tema de sanitat doncs tampoc no és just, no? De que jo em cuidi molt, per exemple, que mai se sap el que em pot passar, no? Però que després hagi algú que cotitzi igual o menys que jo i que no es cuidi, no? I que fumi molt per dir alguna cosa, pugui beure i que pugui contraure unes certes enfermetats, no? I penso que l'estat tot globalitzat i és més general tot, generalitzat, no? I ens trobo que és normal, no? Que no hi ha un control de d'aquell volum, d'aquells diners, de no sé, no, trobo que
és molt difícil de quantificar.
Sí, no ho sé, saps? Jo trobo que per anar bé la sanitat tindria que ser molt més personal i tindria que ser tot molt més personal i d'alguna manera, doncs, no ho sé, penso que no té sentit comú, com a vegades quan penses en la política, de que jo sempre deia, és que no entenc la política, no? Pues aquí trobo que el tema de com està enfocat aquest la cas, pues no ho acabo d'entendre moltes coses, no?
No, potser, tot i que avui ho heu explicat, el Jacint també ha explicat quan va
començar això, fa ja, 50 anys darrere, sí, potser sí que es podia preveure tot perquè eren molts pocs cotitzants, bueno, i els històrics de tot i tot ho tenien molt clar.
Jo crec que no cal confondre dues coses amb la CAS, perquè molta gent ens porta confusió, eh? Si no coneixes bé el sistema de salut és una cosa, la cura de la salut o la protecció de la salut, i la jubilació és una altra, no? Clar, aquí la gran preocupació, crec jo, a part de les jubilacions, que està bé, és anar-nos a fixar també en el tema de salut. Clar, aquí mai havíem tingut dèficit de la branca de salut. I clar, anys enrere ha començat a entrar en un dèficit, llavors clar, s'està parlant de despesa sanitària increïble.
Uns 40 milions.
Sí, sí, això és preocupant, perquè realment el sistema de salut ens està resultant molt car. I no és que el tinguem dolent ni bo, jo crec que tenim un bon sistema de salut, però clar, està costant, clar, el ministre de Finances, que escolta, bueno, aquests 30 milions d'euros de dèficit ja els podem assumir, però clar, pràcticament més probablement no, perquè clar, el sistema és el que és, i vas a l'hospital, els processos valen el que valen, l'hospitalet això val el que val, i clar, lògicament ara s'haurà de racionalitzar algunes coses que, a veure, jo parlo de racionalitzar i vulgarment es diu retallar, perquè aquesta és la història. Quan va passar amb els medicaments, doncs una sèrie de medicaments, avui parlàvem, mira, abans et pagaven l'Almax i ara no te'l paguen. Clar, això és el que el carrer sents, no? Però clar, el tema sanitari, jo crec que, a part del de jubilació, que tu tens el raó, que s'anirà també cap a un sistema privat, amb el tema de jubilació, però amb el tema sanitari jo crec que hi ha molta feina per fer. Moltíssima. La història mèdica compartida, ara tu vas al metge, vas a l'hospital, ja no et donen res, el metge ja té la radiografia a l'ordenador, demanes que, bueno, les analítiques, tot, bueno, això ja és un avantatge, o sigui, ja no podem anar 15 metges a visitar-nos del mateix. Clar, són 15 visites a 20 euros, però comencem a comptar, no? I aquesta, jo no diria abús, però sí que és veritat que la branca malaltia, jo crec que té aquesta gestió que li falta. Això sí que estaria d'acord amb tu, que en un tema de la casa de gestió actualment és arreglar el tema de la sanitat. Bueno, sobretot a la seguretat social.
La sanitat també, si tens comptable, la despesa s'ha multiplicat per molt, no?
Per moltíssim.
És que clar, s'ha de desmuntar tot, jo penso que s'ha de desmuntar tot, perquè sí que remenen, però no s'acaba de... Vull dir, públicament no se sap.
Bueno, perquè de la despesa, no? Les xifres hi són, eh?
Però clar, quan indagues una mica i veus una mica el que es mou per allà dins amb el tema de sanitat,
bueno,
ni a sous desproporcionats, i ni a... A mi em dóna la sensació que no s'arriba de controlar...
Bueno, la gestió...
Hi ha serveis que són delicats, urgències, exacte, no? Traumatologia...
La gestió que tu parles, precisament, jo la trobo més, no preocupant, sinó diria a més ficar-se i més donar l'importància a la gestió del tema sanitari, que probablement a gestionar 1.000 milions d'euros amb inversions, perquè sí. Finalment hi ha una llei que va aprovar el Consell General, la branca fons de jubilació està protegida per una llei, hi ha uns paràmetres que han estat explicats en seu parlamentària, amb la qual has de pensar que són la millor inversió per als diners aquests nostres de les jubilacions.
Sí, però també es limita molt, perquè el risc tampoc no...
Lògicament estan a risc molt baix. Això està publicat i està a les actes del Consell General de la Comissió Legislativa. Jo he estat diverses vegades i he escoltat el Josep Delgado, que és el president del Fons de Jubilació i de tot el patrimoni que té la Seguretat Social, que és un patrimoni de tots, tot s'ha de dir. Recordava abans el tema d'aquell desfalc que hi va haver de la Seguretat Social, que hi havia un edifici a Eivissa, i recordo haver parlat amb el Toni Armengol, el que havia estat director de la casa, que tenia una fotografia al seu despatx d'aquell edifici, i dic, un trosset d'un apartament d'aquell és meu també, no?
Sí. Clar, havia estat... És com allò de la multipropietat.
Exactament,
no?
Jo vull anar a passar unes vacances allà, no? Aviam, jo crec que la gestió del fons de jubilació no crec que estigui mal portada, perquè els números estan allà. El que sí és veritat que amb el tema sanitari, que és molt complex després de tots aquests anys, potser de deixadesa, deixem-ho així, de que, clar, racionalitzar la despesa sanitària ara serà molt complicat.
Sí, i ho deies tu, Jacint, uns 30 milions d'euros de dèficit acumulat,
Un pressupost, em sembla que va pujar 50, això es pot mirar a les estadístiques de finances, però, clar, el ministre de Finances, jo l'he sentit dir, el govern pot assumir 30 milions d'euros de dèficit perquè ja entenem que l'hem d'invertir en sanitat per impostos.
Correcte.
Això ja m'està bé. Sí. Però clar, pujar més de 30 milions frena la inversió del govern, llavors.
Sí.
En vermell, estaríem en vermell. Potser ara estem en àmbar pel govern, però cal no passar al vermell. Més coses, senyors, és que...
cas dona per molt.
Sí. I podríem estar més tertúlies comentant-ho. Però què us sembla? Acció Feminista ha denunciat que el nou Codi de Relacions Laborals no pretén assolir la igualtat de gènere, com estableix el Pacte Europeu del 2011 al 2020. Per exemple, espera que s'incloguin mesures de conciliació laboral, que no estan, com ara la reducció de jornada i equiparar la baixa de paternitat a la de maternitat. Bé, hi ha alguna altra qüestió, però aquesta potser seria la més important, no? Bueno. No ho sé. Falta sensibilitat. Moltes vegades se'ns omple la boca de la igualtat de gènere i que les dones han de cobrar el mateix que els homes i que han de tenir els mateixos drets i deures. I a l'hora de la veritat, a lo millor, segons elles, perquè ho entenc, que reclamin el que és just, doncs igual no veuen reflectit en els polítics.
Bé, jo és que penso que... Com diria, les generacions d'avui dia ja tot això ho veu molt més normal, no? La dona ha agafat molta força, però és que ara és un tema molt més de populisme, no? Trobo que se li dona uns toms que realment no ha... És que no sabria com dir-lo ben bé, no? Però trobo que ja estan reconegudes, no?, les dones amb les feines, és a dir... És igual, a la política ja veus, cada vegada n'hi ha més dones. Jo, personalment, com a Carles, opino que la dona és molt més intel·ligent que l'home, no? Vull dir, té una intel·ligència molt per sobre nostra. Jo crec que la dona avui dia està molt preparada, està valorada. Jo crec que avui dia, inclús amb els temes de convivència, vull dir que són famílies, l'home col·labora i tal. És a dir, la dona ja està... a l'altura aquella que ha d'estar, no? Passa que a vegades, és veritat, es toquen temes i tal, jo també, no? A mi em costa veure, pues, per exemple, dones basureres, no? Dic basurera en castellà perquè tothom li sona, o veure feines que no volen fer, no? Que només ho fan els homes. Clar, d'alguna manera, pues, bueno, també m'agradaria veure, no?, que fan les mateixes feines que els homes, no? Veure mecàniques, veure tal, no? Però trobo que és molt més com una campanya populista d'entrada del tema feminisme, no? És que les dones i tal, i jo ja penso que per la majoria de ciutadans d'aquí d'Andorra, no vull parlar d'Espanya, jo crec que les dones les tenim on han d'estar, vull dir, estan molt amunt, vull dir, ja tenen molts bons càrrecs i estan preparades per tot, vull dir, no sé.
Bueno, jo en concret, parlant del tema de dèficit de conciliació de la vida laboral i familiar, és veritat que hi ha un problema en un país com el nostre, de que hi ha una mare que treballa al punt de trobada i plega a les 10 de la nit, com carai vols que faci, estigui a casa si l'home, per exemple, no ajuda amb les feines, amb les tasques familiars o de la casa, no? És veritat que el que diu ell, que ja no tenim una concepció de família...
Les generacions noves han canviat molt.
Les generacions noves han canviat molt, això és cert, però encara encara no estem en aquest canvi tan radical com tu estàs exposant.
Home, jo el pateixo.
A mi m'agradaria, sí. també, perquè jo també a casa també faig les feines sense cap tipus de problema, no?
Però
jo crec que també hi ha una cosa, que parlar d'igualtat sempre, és veritat que jo no arribaria tant al tema populista, perquè és veritat que moltes vegades sona populista, però sí que és cert que, carai, s'està treballant amb això. Aviam, es va fer un llibre blanc d'igualtat, clar, si no és que suposo que el ministre Espot li dirà alguna cosa a la senyora a l'associació aquesta. Mira, escolti, vam treballar amb les associacions, vam treballar amb l'associació de dones, amb les persones amb discapacitat, amb la gent gran, vam treballar pues, una llei, un llibre blanc que ara pues, s'ha de traduir en una llei d'igualtat, no? En una llei d'igualtat que, lògicament, el que pretendrà és sancionar conductes, perquè no ens oblidem, perquè, mira, escolti, una llei de bones intencions tothom li sembla bé, però si no sanciones conductes, tothom pot conduir bé al carrer, però si no hi hagués un codi de circulació que sancionés, això seria Chicago, Ciudad Sin Ley, no? Aviam, ens hem de reconèixer que nosaltres mateixos no som aquella societat tan perfecta com per no tenir normes que ens sancionin per no fer coses. Bueno, mira, és així. Però, clar, aquesta espera de llei d'igualtat, que jo espero i desitjo que s'entri i s'aprovi abans d'acabar la legislatura, perquè hi ha un cert consens parlamentari, no hauria d'haver moltes dificultats perquè aquesta llei passés, no vingui a arreglar de la nit al dia tot això. No, és que serà impossible, perquè les conductes no es poden canviar de la nit al dia, i una llei no canvia conductes, sinó el que canvia conductes és l'educació. Tens un nen aquí al costat, escolta, ell serà més igualitari que nosaltres, segurament, perquè a l'escola li han d'explicar i a tot arreu els han d'explicar. I nosaltres, que tenim el cabell blanc, doncs probablement una mica machistes també som una mica tots. No, ens ho hem de reconèixer. I la intel·ligència femenina, bueno, no és que estigui d'acord amb tu.
Fora de tot dubte.
Fora de tot dubte.
Sens dubte alguna. No, però suposo que parlava més també, Acció Feminista, en l'àmbit del codi laboral, de relacions,
sí, però,
del codi laboral,
però
que s'ha de tractar.
Una cosa, el codi de relacions s'aprova, però clar, després vindrà una llei d'igualtat que és especialitzada, amb el qual si hi ha algo que el Codi de Relacions Laborals està en contra, doncs no podrà fer-ho.
Bé, en seguirem parlant, segur, donarà per més tertúlies. Carles,
ja s'ha acabat.
Avui dos temes, només.
Sí,
no he pogut tractar res més.
Sí, venim amb ganes de xerrar, Gràcies.
Gràcies, Carles. Gràcies,
Jordi.
Fins a la pròxima. Tornem demà a les 7. Que vagi molt bé. Adéu-siau.